que tenim és el dret i també l'obligació de ser inscrits en un registre civil. I torno a dir, en el moment que hi ha una gestació subrogada o hi ha la més mínima sospita, els encarregats dels registres civils el que fan és bloquejar qualsevol possibilitat d'inscripció directa d'aquest naixement. I quan dic del naixement, no entenguem simplement del naixement, sinó de l'existència mateixa de la persona. Perquè inscripció de naixement és justament això. És la porta que tenim per entrar en un sistema jurídic. En un sistema jurídic, en aquest cas l'espanyol, que ens obliga a entrar a través de la nostra inscripció del naixement en el registre civil. Si bloquegem això, bloquegem qualsevol tipus de dret i d'obligació de la persona.
Per acabar.
Sí, bon dia, senyor de la Rosa. Ha quedat molt clar la voluntat seva i dels aquí presents de protegir els drets del menor, però jo no soc advocat, és vostè l'advocat, eh? Sí que ha causat sorpresa quan vostè deia que això no està, la gestació subrogada no està prohibida a Espanya, i efectivament segurament no estigui tipificada com a delicte al Codi Penal, però m'ha cridat l'atenció, com que la discussió s'ha anat encenent, que justament aquesta llei orgànica, la que prohibeix la publicitat de les agències d'intermediació, que també inclou la reforma de la llei de l'avortament, vostè la deu conèixer perquè és una llei que s'ha aprovat fa poc i s'ha publicat fa menys al BOE, és la que, com vostè ens deia, diu que la gestación por subrogación o sustitución és un contrato nulo de pleno derecho. Efectivament, és el que deia vostè. No està prohibit, però sí que és de nulo pleno derecho. Això diu el punt 1 de l'article 32. Però és que el punt 2 diu: se promoverá la información a través de campañas institucionales de la ilegalidad d'estas conductes. Per tant, potser no està penat, però hi ha una llei orgànica que diu que aquesta conducta és il·legal.
Il·legalitat... Il·legalitat és un cognom que aquesta llei fa servir, i jo crec que ho fa servir inadequadament, perquè, torno a dir, il·legal com a tal no és, prohibit no ho està, que el contracte sigui nul, d'acord, però il·legal com tal, com conducte que després tingui una conseqüència jurídica sancionable, no existeix com tal, i en conseqüència la situació crec que la tinc clara. El que passi d'ara en endavant no ho sé. El debat està obert, això està clar. I el debat jo crec que està mal plantejat, perquè s'ha plantejat des d'un supòsit molt concret, que és el de la senyora García Obregón, que és un supòsit més de premsa del cor que de debat en real de la qüestió.
Li agraeixo, Ricardo de la Rosa, advocat i professor de Dret Civil de la Universitat Autònoma i president de la Comissió per la Igualtat de Drets dels Nous Models de Família. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vostè, molt bon dia.
Bon dia.
Jo puc fer una pregunta al Xavier Manero? Si un contracte amb una llei es declara nul, deu ser perquè es considera que és il·legal, no?
Es considera antijurídic, sí. És una vessant de la il·legalitat.
Va.
Perquè, clar, el que... amb un estat liberal, el que no està prohibit està permès, vale? I en aquest cas la conseqüència jurídica de l'antijuridicitat és la nul·litat. És a dir, que si és un contracte de lloguer et foten fora del pis, si és un contracte de compra-venta has de tornar la cosa, aquesta és la conseqüència. No necessàriament ha de ser una pena per la via penal, la nul·litat té conseqüències.
Jo ho veig una mica com la prostitució, que estan penats els proxenetes i en alguns llocs els clients, però la prostitució en si no és il·legal.
Jo, de totes maneres...
Puc afegir una cosa?
Home, i tant, Francesc Marc, endavant.
No, és que justament ha sortit com de trascantó, quan ho explicava molt bé ara el Melero, diu, has de tornar la cosa. És que aquí la cosa no és una cosa, és una criatura.
Efectivament, aquí està la diferència.
Exacte, i per tant, és el que, diguem, almenys des de Kant cap aquí, sabem, és dir, que l'ésser humà no és una cosa i que, i des de les bases del cristianisme també, no? Però això és el que... I en diferència de la prostitució, també, perquè és un tema que ara sortia de trascantó, aquí hi ha un tercer, és a dir, en la prostitució hi ha, diguem, algú que, diguem, ofereix uns serveis, però és que aquí el que hi ha és aquest producte que no és una cosa, que és una criatura, i que, per tant, hi hagi o no hi hagi contracte, com molt bé s'ha substanciat en el debat que teníem amb l'advocat, amb aquest producte, que és un ésser humà, què fem després? Per això jo crec que el debat és tan complex, i per això, si em permet, Jordi, sí, com que és una realitat tan emergent, no hi ha experts, perquè fixem-nos, fins i tot l'expert convocat tenia dubtes i no ho sabia tot. Aleshores, les realitats emergents el que fan és qüestionar no només la nostra mentalitat, sinó qüestionar el que és la manera d'operar el legislador habitualment. És a dir, quan dius, com anem a legislar això? Ostres, és que això no ho havíem legislat mai. Una cosa així, com es legisla? Jo crec que aquest també és un problema.
Són les 10:05. Fem una pausa i anem a una altra història. Ara m'envien de la redacció el que diu el Suprem. El Suprem diu, punt 7 del jurisprudencia. La consecuencia de lo expuesto es que el niño nacido en el extranjero, fruto de una gestación por sustitución, pese a las normas legales y convencionales a que se ha hecho referencia, entra sin problemas en España y acaba integrado en un determinado núcleo familiar durante un tiempo prolongado.
Chimpón.
RAC 1. Renfe disposa de trens d'alta velocitat per a tothom. Coneixes els trens Hablo de Renfe? Compra ja el teu bitllet des de 7 euros per viatjar entre Figueres, Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, Saragossa, Calatayud i Madrid. Entra a renfe.com i gaudeix de l'alta velocitat de Renfe.
Renfe, el teu tren.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Pinxos i broquetes de pollastre i porc ara des de 2,69. Estalvia't fins a un 20%. I 300 grams de pernil reserva per 3,59. T'estalvies un 22%. Lidl, marca la diferència.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Recorre amb el teu avió tot el cel blau de Sesam Aventura. Amb tan sols 5 anys, és una cosa que no s'oblida. PortAventura World. Made to remember. Vine i crea records inolvidables o torna'ls a viure com mai. Ara allotja't als nostres hotels per tan sols 10 euros més. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
L'energia que li cal al teu cotxe per portar els teus fills a l'escola i la que et cal per fer-los l'esmorzar a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta l'energia de casa teva amb Repsol i estalvia entre 5 i 20 cèntims per litre on posis combustible pagant amb Wilet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Que el contractar la teva assegurança de la llar et regalin un altaveu intel·ligent està bé, per exemple, per preguntar-li si està plovent. Si et fa mandra mirar per la finestra, és clar. Però potser està millor que la teva assegurança et doni servei d'assistència informàtica a distància com fem a Berti, per si un dia et falla l'ordinador. Que això sí que fa mandra, eh? Berti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la Llotja que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Ets gestor d'una flota? Això t'interessa. Arriba Estarresa Cero de Cepsa, la nova targeta de crèdit amb la qual compenses les emissions de CO2 de la teva flota i obtens un certificat oficial que acredita la teva col·laboració en un projecte mediambiental, a més d'altres beneficis i condicions especials. Visita estarresa.com i mou la teva flota cap a la sostenibilitat.
RAC 1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
10 i 9 minuts. Deixa'm parlar d'un altre tema que no sé si toca algú de resquillada, segur, però directament no sé si... No, crec que aquest any no. Melero potser... Tens llibre al mercat, Melero? Aquest any no.
No, aquest no. Any no.
Val. No, ho dic perquè... Bueno,
no, també, no per ara. La, jo sí, eh?
Tu, ah, és veritat, Xavi, és veritat, és veritat, Xavi Domènech.
I però amb reedició més vinent.
Ara, veus? La Lliga ha programat el Barça Atlètic de Madrid pel diumenge de Sant Jordi, que a un quart de cinc de la tarda. El club ha demanat... Avui demana el canvi d'hora... Però, de moment, l'horari es manté. És el dia de Sant Jordi. A mi m'ha sorprès algunes coses. M'ha sorprès una cosa, que és que hi demani el canvi, si el Barça, cosa que em sembla fantàstica, que és qui l'ha de demanar. Però que, en canvi, la Conselleria de Cultura ens hagi dit, literalment, que Sant Jordi és una diada en la qual es volca tota la ciutadania, que bona part de la societat compra i regala llibres i roses, surt al carrer, passeja, el sector del llibre demostra la seva potència i qualitat, l'existència d'un partit de futbol no canvia aquesta tradició. De la mateixa manera que tots celebrem també Sant Jordi quan és un dia laborable. Passi el que passi aquell dia, animem a tots a gaudir de la diada, com sempre, i fins i tot encara més aquest any, que la festivitat cau en diumenge. Diu, el dia és molt llarg i es poden comprar i regalar llibres i roses des de primera hora. Moltes gràcies. Això també passa amb, amb el gremi de floristes. El que passa és que hi ha molts autors i fins i tot una editora com la Glòria Gasc, una de les millors que tenim al país, la Glòria ha enviat un tuit aquest matí al Món a recudir, que és inconcebible, que li sembla una bèdia, que li sembla una barbaritat, com amb la línia del que escriu avui el Xavier Bosch, que és un dels autors que segur que està entre els més venuts, sinó que més en aquest pròxim Sant Jordi amb el seu llibre 32 de març, que diu que, efectivament, a ell li sembla una barbaritat. Hi ha altres autors que també s'han posicionat d'aquesta manera a través de les xarxes. Hem demanat a través del 669-10-10-10 notes de veu breus, sobre si estan d'acord en canviar el partit o se'ls hi en fot. Canviar el partit del Barça, que juga diumenge a un quart de cinc de la tarda, passar-lo a dissabte o passar-lo a les 9 de la nit. 9 de la nit és un horari espantós sempre, però en un dia com aquest tindria més sentit segurament jugar-lo dissabte, que tampoc hi hauria cap problema ni pel Barça ni per l'Atlètic de Madrid. Hem rebut trucades, hi ha algunes trucades. La majoria dirien que són de certa preocupació, confien efectivament que la tradició de Sant Jordi és molt forta, però creuen que almenys durant aquestes dues, tres hores del partit les vendes clarament baixaran. Per exemple, la Maria Carme de la llibreria Empúries de Girona.
Jo prefereixo que no jugui al Barça. Jo, si fos per mi, no, ni es faria. O sigui, jo ja no canviaria l'hora. No es faria un diumenge. Recordo un any que la Rambla de Girona va quedar deserta a les 8 del vespre perquè hi havia un partit com aquest. Ara, per altra banda, em direu que em contradic, però és tan important el Sant Jordi que jo penso que tots sortirem al carrer, com sempre.
Això és evident. Sí, que sortirem al carrer, segur. El problema és aquestes hores de la tarda. El Roger té una botiga de flors, Esplugues de Llobregat, i per Sant Jordi posa parada al Passeig de Gràcia des de fa 20 anys. Recorda un clàssic, ell.
Sí que trobo que tindrà una afectació al fet que el Barça jugui a quarts de 4 o quarts de 5, no sé quina hora heu dit, perquè a més ja n'he tingut alguna d'experiència d'aquesta mena, com un Barça-Madrid que també va caure en un dia de Sant Jordi, en el qual Passeig de Gràcia va quedar buit de compradors.
I la Gemma, que té una llibreria a Platja d'Aro.
Jo estic encantadíssima que el dia de Sant Jordi sigui un diumenge. I penso que aquest partit del Barça tant d'hora pot enfosquir una mica aquesta diada tan preciosa que tenim.
Saludem aquesta hora la vicepresidenta segona del Gremi de Llibreters de Catalunya, la Merche París, que també és propietària de les llibreries El Genet Blau a Barcelona i a Lleida. Merche París, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Que el Barça Atlètic de Madrid caigui en plena tarda del dia de Sant Jordi, ho perjudica o no?
D'entrada, si poguessin decidir, millor que no jugués aquell mateix dia. Més que res perquè el Barça i el futbol ja té prou protagonisme la resta de l'any. És a dir, que el dia de Sant Jordi també hi hagi protagonisme del futbol, doncs, més enllà de les vendes, eh?
Per tant, vol dir que si ho poguessin demanar el canvi des del Gremi de Llibreters, estarien a favor que es canviés l'horari del partit?
Si hi hagués la possibilitat, és clar que sí. El que passa que no sé si és tan senzill. La veritat és que ho hem estat com mig preguntant, no d'una manera formal, però no sé, si fos senzill canviar-ho, encantats si es pogués canviar. Millor el dia i si no l'hora.
El Barça ha demanat ja, el canvi de la, del
sí?
partit. Sí, sí, el Barça el demana avui. Sí, el, Barça, el que passa és que el Barça diu una cosa, primer, per això és un tema ja futbolístic que això s'escapa. Primer, que la Lliga de Futbol Professional no sàpiga que un diumenge 23 d'abril és Sant Jordi, vol dir o que hi ha mala fe o que són una colla d'ignorants. Vull pensar que és la primera. Repeteixo, vull pensar que és la primera. I després, la segona història és que no és només el Barça. Aquí clar. Hi ha tres clubs més. Un, l'Atlètic de Madrid, que és el rival, i l'altre, el partit que has de substituir per horari, que llavors has de substituir. Per tant, fàcil, evidentment, no serà. Sorprèn el que ha dit el Departament de Cultura, que no ha volgut parlar per antena, però sí que ens ha fet arribar que un partit de futbol no canvia la tradició de Sant Jordi. Evidentment, la tradició no la canvia. El nombre de vendes, clar. El nombre de vendes, perquè ho tinguem clar, pot disminuir, suposo, no?
Jo, més que disminuir, potser el que passarà és que es concentrarà en determinades hores i també farà doncs, que la gent potser no es pugui sentir tan còmoda, és a dir, que no s'anirà repartint durant el dia. D'altra banda, penso que un partit de futbol no pot enfosquir una diada de Sant Jordi. També, dit això, estaria bé que també poséssim sobre la taula de desestacionalitzar el dia, és a dir, que el dissabte 22 també tindrem parades, en algunes localitats el 21 també, és a dir, que el fet de que sigui diumenge també ens permet de viure una diada allargada.
El Xavier Bosch, avui en l'article que escriu a diari Mundo Deportivo, alerta que el problema que pot haver-hi és que els carrers puguin quedar deserts durant bona part de la tarda i, en canvi, estar barrotats a partir de les 6 amb el risc de tumults i de problemes de seguretat que això pot comportar.
A veure, pot ser, però tampoc crec que ens anticipem. És a dir, no sé, no volem cridar el mal temps. És a dir, tothom deixarà els carrers deserts per anar a veure el Barça? Tampoc ho tinc massa clar, no ho sé.
No, segur que no, home, segur que no. No tothom li agrada el futbol, és evident. Però és un partit, diguem-ho, de futbol interessant, molt interessant,
sí.
I que bueno, algunes col·legues seves han dit fa uns moments que han vist algun partit d'aquestes característiques quan es jugava i que els carrers quedaven pràcticament deserts.
Sí, però davant aquesta situació, si realment no es pot canviar, potser estarà bé doncs, que parlem una mica més en positiu, en el sentit, si no es pot canviar, s'ha d'integrar doncs, a la diada d'alguna manera o altra.
Home, segur, això segur, el que li estic dient és que, sí, és que si la voluntat del gremi del llibreter és canviar-ho o no canviar-ho, evidentment que... I llavors
ja
remarem
que sí,
tots perquè tot vagi bé. No es preocupi, sí. Això, no paciència, sí. Que amb això segur que remarem tots.
Clar, si hi hagués la possibilitat, i tant que sí, clar que sí, si hi hagués la possibilitat, el que passa que jo crec que això se'ns escapa, no nosaltres, sinó així en general, una mica de les mans, no? Sí. Aleshores, si no hi és la possibilitat, doncs la idea és viure-ho de la millor manera possible. Sí. Ens preocupa també, potser, altres coses més incontrolables, com la pluja, com l'any passat, i coses d'aquestes, també s'ha de dir, eh?
Per cert, més enllà del partit, aquest Sant Jordi cau en diumenge. És millor quan cau un dia sí. Feineu o és indiferent?
Aquest també és un debat que el tenim sobre la taula. És diferent, perquè... si cau en dia feiner, ningú es belluga de la seva localitat. En canvi, si és diumenge, doncs pot ser que hi hagi mobilitat, que jo que sé, parades que hi hagi en zones així més turístiques se'n vegin beneficiades, d'altres no. Llavors, serà d'altra banda, si volem ser positius, la gent té més temps, no tindrà una estoneta curta per passejar, sinó que potser podrà passejar durant tot el dia. Serà diferent, però igual de maco, segur.
Moltes gràcies, que em vengueu molt, sobretot. És molt important que em vengueu molt
gràcies.
I que sobretot que la gent llegeixi. Gràcies, Mercè París, que vagi
gràcies.
Bé.
Bon dia, bon dia. Bon adéu, adéu.
No sé quina opinió té Francesc Marc Álvaro d'això, Francesc Marc.
Home, jo sóc dels que resumeixen el problema amb hi ha gent per tot.
Sí, esclar.
No,
si tens raó.
No, vull dir que sembla un problema, i home, i és un partit important i això pot treure gent del carrer, però tampoc ho veig un gran problema, com sembla que és. És la meva visió, eh? Potser perquè no sóc gaire futbolero, però intento ubicar-me en la importància objectiva del partit. I segueixo pensant que hi ha gent per tot.
L'Anna Gómez és futbolera, Anna.
Home, clar que hi ha gent per tot, només faltaria, però és molt mala bava posar el diumenge a la tarda, el dia de Sant Jordi, en què la gent pot passejar al matí, pot dinar i després a la tarda pot tornar a passejar i una al matí en un indret i l'altre en un altre, i clar, posar un partit en què evidentment hi ha moltíssima gent doncs, que li agradarà o anar al Camp Nou o veure-ho per la televisió, doncs ja talles molt la diada a la tarda i, per tant, me sembla absolutament fora de lloc i tant de bo ho canviïn.
Ramon.
Són ganes de tocar la pera. És que és ridícul. És a dir, que si la Lliga de Futbol Professional, que són qui decideix quan es posen les hores dels partits, no saben que el dia de Sant Jordi té la connotació que té a Barcelona, a Catalunya, amb la gent al carrer, i que fer un partit a un quart de cinc de la tarda, doncs això, diguem-ne, talla el dia, és que, bueno, és que no entén res.
Mira, el nostre amic Santi Jiménez va fer un tuit ahí molt divertit,
sí,
que diu, imagina't si el dia de Sant Lorenzo el Tebas hagués posat al Real Madrid Atlètic de Madrid. És evident que no.
Què doncs passa el dia de Sant Lorenzo?
Al Madrid, que és festa, eh? Bueno,
Sant Isidro,
no sé, però que sigui.
Sant Lorenzo és festa a Madrid?
No, però Sant Isidro.
Sant Isidro, home, Sant Isidro. És que aquí...
Sant Isidro, home.
Però escolta'm, és que al final tot això és sentit comú. No, Xavier, deixa'm acabar. És sentit comú. Abans parlàvem del tema... No, disculpa'm, eh? Disculpa'm. Perdona, no. Abans parlàvem del tema de la subrogació dels ventres, sí, de lloguer. Escolta, regulem-ho, busquem una fórmula com perquè es pugui establir. El que deia l'Anna té raó. És veritat que hi ha gent que això és una situació que viu amb molta angoixa i que realment ho està de resoldre. Els que tenen diners seguiran fent-ho igual. Els altres pobres no ho podran fer-ho perquè simplement no ho poden pagar-ho. Per tant, regulem-ho. Una cosa com és un partit de futbol... No, deixa'm acabar. Una cosa com és un partit de futbol...
Has fotut un canvi de tema.
No, és que el que em sembla ridícul és fer...
Del Sant Jordi al Barça, la regulació.
Xavier, el que em sembla ridícul és perdre el temps amb coses que són fàcilment resolubles. Escolta'm, això, tothom sap que el dia de Sant Jordi a Catalunya té una connotació molt especial. Els que ens agrada el futbol, per què ens han de trencar una diada com aquesta durant 4 hores?
Però jo no té cap sentit. Puc dir una cosa només. És a dir, primer de tot, jo crec que el Sant Jordi serà meravellós i magnífic com és cada any. Crec que, a més, una cosa és un clàssic, Barça-Madrid, quan la Lliga no està decidida, i una altra cosa és el partit que esteu...
Digues... Potser es pot decidir aquest cap de setmana o no? Pot ser que sigui matemàtica impossible, però com és campió? D'aquí 3 setmanetes?
No crec.
O molt a prop?
Aquí... Bueno, clar, si ho perden tot, sí.
Però deixeu-me acabar l'argument. Deixeu-me acabar l'argument. Jo, bàsicament, aquí hi ha hagut un debat de sempre, que si Sant Jordi ha de ser festiu o no ha de ser festiu. Perquè tu dieu Sant Isidro, però Sant Isidro és festiu. Sant Jordi no és festiu perquè s'ha considerat sempre, i de fet això és el que canvia la configuració de ventes, que sigui diumenge, perquè significa que és el que ha dit la llibretera, és a dir, que la gent pot ser que es desplaci primavera, i per tant hi ha llibreters, jo entenc que ha sortit una llibretera de Platja d'Aro que estava contenta, perquè probablement a Platja d'Aro hi ha molta més gent que un Sant Jordi normal, que sigui feiner, però Sant Jordi no s'ha declarat festiu perquè s'ha considerat que si és feiner es propicia més les ventes. Clar, jo tampoc, aviam, jo consideraria que Sant Jordi seria meravellós que fos festiu. No? Però clar, perquè ho esteu equiparant a coses que no és el mateix, és a dir, a altres moments, si és festiu, és veritat que la Lliga es pot plantejar això. Ara, dit tot això, si el canvi és meravellós, però no ho veig tan...
Bueno,
és a dir...
En contra del que diu en Xavier Domènech, sí, una altra de les grans editores d'aquest país, que és l'Ester Pujol...
Bueno, escolta, jo no vull posar-me en contra de cap gran editor.
No, en contra del que diu l'Ester Pujol, diu... És un gran problema.
Val.
Home.
Però és que és evident.
Això diu Esther.
És un problema que es pot resoldre fàcilment. És un problema que es pot resoldre fàcilment. No és qüestió de que sigui... Evidentment que no s'acabarà el món, com perquè jugui el Barça el dia de Sant Jordi contra el Atlètic de Madrid. Evidentment que no s'acabarà el món. Però per què no es passa el dissabte, es busca i s'ha acabat el problema?
Però el Barça ho ha demanat, no?
El Barça ho demana avui. Per això el normal seria que efectivament això passés.
Ara, tinguent en compte la relació que tenen amb la Lliga, ja m'explicaràs.
Sí, és un gran moment per demanar.
A les 6 de la matinada. Gran...
Hola, mire, llamo per si me puede hacer un favor. Telèfon penjant.
Que dice que eres quien?
Bueno, són les 10 i 23 minuts. Què? Donald Trump.
Hombre. Portem un dia
escolta'm,
avui.
Escolta'm. Ha tret els grans èxits avui, eh? O sigui, ha tret el disc dels grans èxits. Sí. Ha tret a passejar el fill del Joe Biden. Ha tret a passejar la Hillary Clinton. Ha tret a passejar el fiscal que ha tret els grans èxits. Avui Donald Trump ha fet un espectacle de masses, certament...
De masses relatives.
Home, Déu-n'hi-do, hi havia arribades a Nova York amb cotxes i a favor de Trump, eh?
No hi havia... No, és a dir, tot el gran moviment que preveien que hi podia haver-hi a Nova York no hi ha sigut. Hi havia gent, efectivament, gent en contra, molta gent en contra també, que denuncien aquest personatge absolutament... ja no dic inclassificable, perquè és un ximple, en tots els sentits de la paraula. De fet, ahir el que el cop va ser ahir, que és el primer dels casos judicials amb els quals es trobarà Donald Trump, d'alguna manera, jo vull interpretar en positiu, en aquest cas, pel que és els Estats Units i pel conjunt del món, el començament del final d'aquest personatge.
Tu creus?
Sí, sincerament ho penso, perquè, a veure, primera, que té una colla llarga de temes tant o més, bastant més greus que aquests, que els quals haurà de fer front en un futur immediat. Un d'ells, per exemple, haver sigut l'arquitecte de la sala del Congrés en el seu moment. Això, evidentment, no... Això és un... és que, perdona, és que estem dient que un personatge que estava al front del govern és el que propicia un cop d'estat. Això és així aquí a Lima. I no cal que hi donem més voltes i... No, és que no... No, escolti'm, que aquells eren una colla de xalabrats i saltataulells amb els banyes aquelles que tenien i tot això, sí, és veritat. Però que ell els va propiciar i que els va incitar a anar-hi, això és evident. A més, la investigació que s'ha fet a la comissió del Congrés així ho demostra. Quin és el problema que tenim? El problema que tenim, fonamentalment, és que Estats Units és un país absolutament trencat, amb un odi entre un i altre bàndol que no hi ha hagut al llarg de la història del país, que és complicat d'entendre, però que, bueno, això existeix. I després hi ha un altre factor, que un partit tan potent i tan respectable havia sigut en el seu dia el partit d'Abraham Lincoln, per exemple, que és el republicà, s'ha convertit en un partit domesticat en mans d'aquest ximple. És a dir, ningú s'atreveix a sortir a dir-li, escolti'm, aquest tio s'ha acabat, no podem continuar, però és que no s'atreveix Ron DeSantis. Ron DeSantis és el governador de Florida i segurament un dels que podria estar més ben posicionat. La por que té a perdre el suport de l'entorn de Trump fa que surti a dir, home, això està malament, no fotem, no podem... Com que no podem processar un president? Home, evidentment no s'ha processat mai, perquè és que no hi ha vingut mai un president com aquest. Als Estats Units, que li han caigut dos impeachment al llarg del temps que ha sigut president durant 4 anys, no hi ha algú que sigui tan absolutament mentider, manipulador, assetjador, racista... És que estem parlant de tot una suma de coses. L'altre dia estava buscant... Tots els presidents americans han tingut alguna cosa. Sí. Tots, més o menys, han tingut alguna cosa. Clinton, escolta'm, era un faldiller, l'altre no sé què... Aquest no, és que és la suma de tots. Aquest és la suma de tot.
És la síntesi.
La síntesi, però no és
la més... La síntesi del somni americà.
En circumstàncies normals, una persona així faria anys. No sé si estaria a la presó o estaria com a mínim processat i fora de qualsevol situació judicial... situació política normal. Doncs no. Es pot presentar a les eleccions... Fins i tot, si ingressa a la presó, cosa que segurament no passarà, no. Es pot presentar... Sí, bueno, Jordi, però és que el que ha fet és molt gruixut, eh? Sí. Home, no fotem, esclar, ningú pensa per una raó, perquè ningú s'imagina allò vestit amb el trajo aquell de color carbassa, que li diu el seu color, per cert, el seu color natural, i
ara estàs trompejant una miqueta,
eh? Ara s'ha mandat una mica la frenada. Aquí n'hi ha d'arriba.
Xavi.
Sí, no, jo... Ojalà tingui raó, Ramon. A més, es coneix molt millor la política nord-americana del que jo mai coneixeré, per tant, espero que tingui raó. A mi em preocupa pel següent. És a dir, jo ja sé que l'Al Capone al final el van enganxar pel tema d'Hisenda, que és el mateix del Trump. És a dir, perquè al final entenc que es jutja uns pagaments, no els pagaments en si, sinó que no, la justificació dels pagaments es van cobrir davant de l'aclaració. El que passa és que de tot el que tu has dit, no se'ls jutja per tot això. No se'l jutja pel cop d'estat, no se'l jutja per mentir, no se'l jutja per tot això. Se'l jutja per un pagament amb una actriu per porno, em sembla, pornogràfica, perquè no digués una sèrie de coses en campanya. Si a més no va a la presó, perquè tu dius no anirà a la presó, a mi el que em fa por és que ell es pugui vendre com a víctima. Com a víctima d'una persecució, perquè l'acusació en si...
Ja ho ha fet, sí, ho està fent cada dia.
No, però que li funcioni. És a dir, que li funcioni. I que, per tant, una acusació... que és molt menor en relació a tot el que tu has descrit, perquè no l'estan jutjant per tot el que tu has descrit, l'estan jutjant només per això.
De moment.
Li permeti alimentar... I si, a més, no va a la presó, li permeti alimentar molt més el relat victimista i això el reforci. Jo, la sensació que tinc ara mateix és que Trump, després de la no onada republicana que van vendre, que hi hauria una gran onada republicana, estava molt més dèbil políticament del que està ara amb aquest judici.
Abans de judici, vols dir que estava més dèbil?
Estava més dèbil un cop i va prendre que es podria tota una republicana, que no pas anar amb aquest judici. Jo crec que
fa por. És que, però,
espero que tinguis...
Un jutge no pot actuar... No, però un jutge no pot actuar per raons d'estratègia electoral. És a dir, aquest senyor ha fet una cosa que és un delicte, que és pagar amb un testimoni...
N'ha fet altres, que també és un delicte.
Sí, home, ja, però és que tot arribarà al seu moment. Però aquest és el que ha arribat en aquests moments i pel qual se l'ha imputat. Bé, escolta'm, el que no pot ser un jutge dir, com que això
no,
va
no,
favorir...
Jo no dic el que ha de fer o no ha de fer un jutge. Jo el que dic és que jo, el temor que tinc,
és que
això que sembla que és com l'epifania final de Trump no acabi sent el problema.
No, jo vull que sigui l'epifania final, tant de bo. Això és un desig més que... Jo, sincerament, penso que ho té fotut, per continuar, perquè li aniran sortint un darrere l'altre. Sí. Li aniran sortint un darrere l'altre. Però és que hi ha una part que potser no m'he explicat prou bé. Estats Units és un país trencat. Trencat. I vol dir que tu estàs a favor meu o en contra meu. Sí, el que no pot ser és estar en una posició neutral. I això que no s'havia produït mai en aquell país, perquè els conceptes de llibertat, de democràcia, de respecte, existien. Això ara no existeix. I, per tant, la gent que està a l'entorn de Trump utilitzen aquesta situació, i ell és el primer que utilitza per, doncs, fer aquesta... Escolta, a més, amb una col·laboració impagable dels mitjans de comunicació, Impagable. I de les xarxes socials, a favor seu. Home, llavors, no ens hem d'estranyar que sigui un país en el qual, doncs, escolta, doncs, hi hagi matances cada dia, la gent vagi cada dia més armada, l'odi entre simplement per pensar diferent s'ha instal·lat, és molt greu.
Melero.
Home, als Estats Units la gent ja es matava abans del Trump. El problema amb la legislació, amb les armes de foc, no té gaire cosa a veure amb el Trump.
Doncs sí que té que veure, perquè els principals defensors de que no hi hagi un control de les armes de foc... Republicana.
Sí, però els demòcrates no van poder parar.
I abonat amb un personatge com el Trump, que a la gent que s'armi.
Morto el perro no s'acabó la ràbia. El problema no és el Trump. El problema del Trump, jo crec que és un altre, tu l'apuntaves, el problema del Trump és que és representatiu d'uns Estats Units polaritzats de la meitat, i que el Trump és l'únic que fa arribar determinats missatges que molta gent vol escoltar allà, i no sols del Partit Republicà, inclús d'algunes minories, del cinturó d'òxid, dels treballadors marginats, dels perdedors de la globalització, el Trump és el qui s'oposa a Xina, el qui demana restriccions a les empreses que limiten la capacitat dels nord-americans, el que s'hi oposa a la guerra d'Ucrània i diu que novament els Estats Units està duent a terme aventures colonials a Europa, etcètera, i que ell es presenti com a víctima de l'establishment demòcrata de la costa est, dels fiscals, dels progres de la Ivy League i de les fiscalies de Nova York, tampoc és estrany, i tampoc és estrany que molta gent s'ho cregui. Això és el que fa perillós el Trump. El Trump no és un friqui. El Trump podria ser el pilot automàtic inflable d'aterrissa com ho puedes. El problema és que hi ha un 50% de la societat nord-americana que creu fermament en tot això.
El problema abans aquesta societat no ho creia. No. I en bona part, perdona'm,
això no comença el Trump.
I en bona part, no, i tant que comença en bona part, comença amb el Trump. En bona part comença amb el Trump. És a dir, l'ús de la mentida sistemàtica que ha fet Trump ha fet ningú.
Això sí.
Home, és que hi ha un problema
als Estats Units greu que polaritza la societat.
Però també hi ha a Espanya, aquest problema greu, i també hi ha a França i altres països.
Els nivells de desarticulació social que hi ha en certes capes de la població, aquí no dic que no tinguem problemes gravíssims.
Xavier, estic absolutament d'acord amb tu. A més, sol passar una cosa, el que passa allà, tard o d'hora ens sol arribar aquí. Per tant, comencem a posar allò amb remull que ens pot arribar. Però ahir mateix, em sembla que era a La Vanguardia, sortia un reportatge en el qual explicava que l'any 2027 pot ser l'any de Le Pen a França. Sí. És perfectament possible. És perfectament possible. És a dir, el trasllat d'aquesta ideologia populista, fastigosa, mentidera, xenòfoba, diguem-ne, racista, que fa aquest tio anti tots els drets humans, els drets de les persones que et puguis arribar a imaginar, això és el que fa aquest home. Que tu em diguis que un senyor d'Iowa, que diguem-ne no rep més canals que els que el té ficats dintre el cap o que es fa cas de les xarxes socials que controla ell, s'ho arriba a creure, sí que és veritat. Però si estic d'acord amb tu, el problema és aquest, que hi ha una part de la societat que s'ha cregut. Fixa que et dic que és un país trencat per la meitat.
Sí, però el que no podem fer és considerar que una part de la societat és imbècil i que és ignorant i que només rep informació errònia de cadenes de televisió manipulada. Vull dir, això no ho podem pensar.
Home...
El problema, hi ha problemes que existeixen. Vull dir, el fet de no parlar d'ells i dir-los que són racistes, xenòfobs, imbècils,
escolta,
ignorants,
Xavier,
i tal,
Xavier,
no arregla
Xavier,
les coses.
La qüestió fonamental... Va guanyar les eleccions Biden, sí o no?
Sí, però què?
Doncs, estem al cap del carrer. No. Escolta'm, doncs sí, ets imbècil, és imbècil el que es creu que Biden no va guanyar.
No, però
és imbècil, home.
Però jo crec que estem
parlant... No, estem parlant de lo mateix. Xavier, estem parlant de lo més important.
Deixem-ho només una cosa, perquè és que jo crec que... És a dir, va guanyar les eleccions Biden, sí o no? Sí, les va guanyar Biden. Va haver-hi un dia que les va guanyar Trump, sí o no? Sí, les va guanyar Trump. Trump va guanyar unes eleccions i, de fet, ho vam veure, patir, i ho hem viscut.
És a dir, segons els demòcrates, les va guanyar Putin. És que quan guanya Trump se li nega la legitimitat.
Però jo ara no vull entrar...
Home, tu saps perfectament que hi va haver col·laboració russa respecte d'aquestes eleccions amb manipulació de dades...
Això ningú ha dit que les
ajudin.
En canvi, sí que n'has vist...
Deixeu-me descriure una cosa perquè s'entengui el que vull dir.
Per favor, deixem l'Anna i el Francesc Marc.
Va, perdoneu.
Home, esclar, és que si no... Anna, endavant.
Oh, com esteu, eh?
Sí, oi, ho pots ben dir, eh?
No gosava. No, jo amb això estic d'acord amb el Ramon. La societat nord-americana és un referent de la democràcia per lo bo i per lo dolent. I darrerament, evidentment, és un referent del populisme que no sé de quin dels meus companys ha dit que tard o d'hora arribarà aquí. No és que arribarà aquí, és que ja és aquí. Ja és a Europa, en molts països, i evidentment és a Espanya, i és un gran perill per les properes eleccions generals. Però jo penso que la societat nord-americana, en general, per molt polaritzada que estigui, és una societat amb una base bastant demòcrata i, per tant, que el show del Trump no anirà més i crec que la seva carrera política s'acaba aquí per bé dels americans i per bé de la resta d'Europa.
Francesc Marc Álvaro.
Bé, jo crec que quan parlem del Trump i diem que és populista, no ho diem tot, perquè jo crec que no hi ha a Europa cap fenomen, a Europa Occidental, cap fenomen comparable al Trump de populistes. Ja hi ha una cosa molt americana, mig religiosa en un sentit ampli, mig vinculada a la tradició aquesta americana que té a veure amb la llibertat individual i amb una sospita constant de que les institucions et tallen la llibertat, que això ho explota molt bé el Trump. I com s'ha dit, el que fa és articular gent que estava descontenta amb el sistema. I això li surt bé, i per mi el que és més fascinant és com la democràcia, diguem, més gran i la que inventa un equilibri de poders més interessant, com és la República Americana, acaba corcada per la mentida. És a dir, una part important de tota la base de la plataforma de Trump es basa en mentides. Inclús, això ho vam veure amb la pandèmia, la gestió de la pandèmia el porta contra l'última paret de la mentida, quan el responsable màxim de la gestió sanitària, el doctor Fauci, està constantment desautoritzat pel president, no? I l'home aquest acaba negre, no? No sé si a Europa hi ha cap experiència de populisme governant que duri tant i que tingui tant d'èxit en el sentit següent. Ell manté força l'agenda que duia quan arriba al poder. En canvi, els populistes europeus, mireu la Meloni, acostumen a corregir, acostumen a suavitzar. Ell no suavitza tant, eh? Ell no suavitza, és a dir, ell parla del mur a Mèxic i tira endavant el mur. Ell parla de, diguem, de no intervenció i frena la intervenció internacional. Aleshores, per mi, com a europeu, és un enigma com un populista es pot mantenir amb el poder sense variar tant l'agenda com faria un populista a Europa. I aleshores hi ha una cosa que jo crec que també ens descol·loca bastant als europeus, que és la mobilització de les masses amb un to fervorós. És a dir, els partidaris del Trump ja els hi pots demostrar que la Terra no és plana, per entendre'ns, que és igual. Continuaran pensant que la Terra és plana. Aquesta força que té, diguem, la militància en una idea, això és molt dels Estats Units, tant en el cantó progressista com en el cantó reaccionari.
Jo tres coses...
Ara, Xavi Domènech, Xavi Domènech, Anna Gómez i Ramon Rovira.
Jo que sóc bastant fan de la història dels Estats Units i dels debats polítics dels Estats Units i de la cultura nord-americana, també crec que a vegades tenim... És a dir, que l'Anna Gómez ha dit, bueno, és una democràcia consolidada, etcètera, etcètera. Si les imatges que nosaltres vam veure de la sala del Congrés les veiem de qualsevol república llatinoamericana, no tinc cap dubte com qualificaríem la situació política d'aquest país.
Recorda Brasil.
Exacte, és que no tenien cap dubte de dir, escolti, aquí hi ha una crisi profunda de democràcia, una crisi profunda de legitimitat les institucions i una crisi profunda de país, és a dir, i que a més ara mateix, ara no me'n recordo quants mesos fa, mirava enquestes i una de les principals preocupacions dels nord-americans és no entrar en una guerra civil, vol dir que els nord-americans en aquests moments perceben la possibilitat efectiva com a principal preocupació d'acabar, perquè és un país extremadament armat, per tant és extremadament possible que un conflicte polític esdevingui un conflicte d'un altre tipus. Vull dir que jo la democràcia nord-americana, tot i que els pares fundadors, els Abraham Lincoln, tot això trobo una cosa impressionant, això no vol dir res sobre el seu futur, és a dir, el seu futur pot acabar fatal. L'altra cosa és, més enllà del tema del fanatisme, les fake news, perquè ens centrem molt en el tema dels fake news, és a dir, per exemple, el referèndum del Brexit, i jo ho creia, a més, el referèndum del Brexit es va guanyar el Brexit bàsicament per les fake news i per Cambridge Analytica i tot això. Després els estudis posteriors han demostrat que tot això no va tindre tanta incidència. Jo crec que una de les coses que no podem fer és dir tots estan fanatitzats, tots estan polaritzats i per tant el problema és la fanatització, perquè llavors el que estem fent és participar en els dos mateixos de la polarització. És a dir, hem de reconèixer que hi ha un conjunt de problemes sobre els quals s'articula el trumpisme. I aquest conjunt de problemes, el trumpisme li dona resposta i no hi ha en aquests moments altres espais polítics als Estats Units que li donin resposta. I si no entenem això, difícilment es podrà vèncer el trumpisme, perquè si l'únic que podem apel·lar és que estan tots com una xota, doncs no hi ha massa solució. Perquè
Europa, els tots els populistes creixen sobre una base factual.
Però el que no pots fer és per atacar aquest populisme és dir, bueno, és que bàsicament tenen una distorsió cognitiva de la realitat. Bueno, tenen una distorsió cognitiva de la realitat o no? És a dir, no ho hagis dit, però vull dir que hi ha un tipus d'anàlisi que ha d'anar més enllà d'això, perquè si no va més enllà d'això, escolta, ja està. És a dir, polarització i acabem en guerra.
Home, però a veure.
És que bàsicament, i als Estats Units té un problema de fons, que és que serà més greu passi el temps que passi i hi hagin demòcrates o republicans, que és la crisi d'una superpotència. És a dir, és una superpotència que després del fi de la Guerra Freda pensava que el món era unívocament seu, sí. I ells dominaven i ha descobert que ara hi ha Xina, i ara hem de veure coses delirants com la compareixença al Congrés del CEO de TikTok preguntant-li si el TikTok es connecta a wifi o no es connecta a wifi, perquè representa que si es connecta, clar que es connecta a wifi, però perdoneu, hem de veure coses molt al·lucinants de la política nord-americana, que és la situació d'un país que no assumeix en aquests moments que ja no és la superpotència que es pensava que era després de la fi de la Guerra Freda.
Ana Gómez i Ramon Rovira.
Ana. Jo crec que el problema bàsicament està amb que els mitjans de comunicació s'instal·lin en la mentida sistemàtica. És a dir, no és que la gent, hi ha gent per tot, com molt bé dit el Francesc Maràlvaro, però si tu instal·les el poder dels mitjans de comunicació, almenys amb un 90%, la mentida sistemàtica, i no fas contrapoder de la propaganda que fan contínuament els polítics, ets pell. I això està passant als Estats Units i pot passar, de fet, a Espanya ha passat força amb el tema català. I passarà, i està passant a França. Pensa que parleu de Brasil, però França és un país amb més fins a 4 dies.
Ana, puc posar un exemple? Sí, claro. Jo me'n recordo de la campanya que va guanyar les eleccions Trump. Hi ha Trump es reuneix amb tot de grans industrials de la indústria automobilística dels Estats Units, els reuneix tots en una sala i els hi diu, així en directe, una cosa que si Podemos hagués fet aquí, bueno, pràcticament és sigut ja, els hi diu en directe, si seguiu portant les vostres empreses a Mèxic per vendre els cotxes als Estats Units, us cruixiré a taxes, i per tant no podreu vendre els cotxes als Estats Units. En aquells moments...
Bueno, Espanya li va dir a la majoria part d'empreses catalanes
sí, però
que si es queda ben aquí
el que vull dir és que mentre es veien a la Hillary anant a Wall Street a fer-la business friendly amb els grans, amb Google i tot tal, una part dels treballadors nord-americans blancs, evidentment, bueno, blancs i no tan blancs també, veien a un senyor que els estava dient als empresaris ja n'hi ha prou de jugar al joc de portar les empreses fora per vendre els productes aquí dintre. Sí, i això, ja, jo no estic defensant, no estic defensant Trump, estic
no,
dient
que... No, faltaria més.
Evidentment.
Però saps què em sap greu, Xavier? Que tu que ets historiador,
sí.
Perdona'm, aquesta vegada no faci servir una cosa que tu una vegada t'has sentit a dir. Solucions simples per problemes molt complexos. Mm. Aquest home dona solucions simples per problemes complexíssims. I això és la pitjor mentida que li pots dir a la gent.
Però jo no estic defensant.
És a dir, no, ja ho sé, que no estàs defensant, home, ja ho sé, no es faltaria, fins aquí arribo. Això és el més important de tot, Xavier. Quan tu em dius a mi, escolti'm, vostè que fabrica cotxes, si la setmana que ve no treu la fàbrica que té a Mèxic i la posa a Iowa, jo el passaré per la pedra a impostos. Això és una collonada. Primera, perquè no es pot fer. Segona, perquè no és veritat. I tercera, perquè ell és un mandat, en el fons, viu dels calés que li donen aquesta colla. Mm. Aquesta és la qüestió. Aquesta per una banda. Segona, el tema de les mentides que deia l'Anna. Escolta'm, fa 4 dies hi ha hagut una sentència sobre contra Fox, perquè Fox va dir els sistemes d'escrutini de vots que es fan a Geòrgia, és la màquina aquesta no funciona bé. Ja s'ha decantat a favor del Biden en lloc del Trump. Escolta'm, aquests senyors, que tenen una empresa, evidentment, que es dedica a fer això, a controlar, a escrutinar vots, els van portar als tribunals, els han fotut una castanya que els han deixat volta i mitja. I, a més, han hagut de demanar perdó. És a dir, la mentida instal·lada, això és el que ha passat des de que Trump va arribar. Ell porta la mentida amb la seva forma de funcionar i d'actuar. Abans en Xavier Melero parlava del tema de les armes. Jo no deia en el sentit de que tot el dia es matin. Evidentment, ho deia en el sentit de que un país armat és molt més perillós quan hi ha aquesta polarització que no pas un país que no té armes. Perquè, com a mínim, aquí ens podrem fotre una garrotada. Però allà no, allà tenen una AK-47 i es disparen uns als altres. Això per començar. I una última qüestió, tan o més important. Per conèixer aquell país, cal conèixer bé també la profunditat de la seva religiositat.
Sí.
Això és fonamental. Per què els evangelistes tots fan costat al Trump? Un Trump que és un... Perdoneu, putero. Un tio que respecta, que no tracta bé les dones. Que tot aquelles coses que serien l'essència d'una religió s'ho passa pel forro de la camisa. En canvi, els evangelistes, que és, com sabeu, una de les comunitats més importants que hi ha al país, doncs li donen costat. Per què? Perquè, home, ja els hi va bé.
Però això, perquè... això és d'origen, eh? Reconeixem unes veritats com evidents. Tots foren creats iguals davant de Déu. És a dir, ja en origen de la democràcia nord-americana és una democràcia profundament marcada pel discurs religiós. Vull dir que això no és només Trump.
No, però és que Trump en fa ús, ho utilitza, i a més, el més curiós de tot és que els evangelistes, que en el seu dia, jo ho recordo, varen anar a veure el Clinton per dir, home, escolti, vostè l'hem de reformar, fixi tot, això d'una becària, tal i qual... Varen anar allà específicament i van designar un capellà que l'intentés reconduir cap a... No sé si ho van tenir gaire èxit, però bueno, això és una altra qüestió. Ara estan alineats tots al costat de Trump. Tots. És a dir, és tan incomprensible la situació d'una persona que, fins i tot des del punt de vista de la moral personal, ja no dic de la moral pública, de la moral personal, és un... Salta taulells, és un impresentable. Aquest home va tenir una denúncia per violació de la seva primera dona, que després la va retirar com? Pagant una vegada més per tal de que callés. I així una i altra vegada. Això, és un drama... Ramon, més, Xavier,
l'última consideració. És un masclista, és un tal... Però el Kennedy
i el Clinton tampoc és que fossin feministes.
Foteu-t'ho, a veure, ja, no anem a treure ara... Va, escolta'm, sí, val, el Kennedy i el Clinton no té res a veure amb aquest tio. Simplement. Escolta, jo crec que és un greu error...
I el Nixon va ordenar bombardejos clandestins a Camboya, i va prostituir la democràcia americana fins a extrems mai vistos a 1973.
Mira, el Clinton...
Que si ens posem allí...
El Clinton... El 50 Clinton...
anys d'això,
Exactament,
no, fa 50 anys. No només Amèrica als anys 70 que als anys 20.
Però,
que el context no és el mateix.
Però els problemes sí que són els mateixos.
Vull dir, no són els mateixos problemes.
Aquest tio no és un bolet, I hi ha una cultura política que fomenta coses d'aquestes.
No, és un bolet, Xavier. És un bolet.
Bueno,
és un bolet perquè abans algú deia, em sembla que era Francesc Marca, deia que la seva agenda... Ell no té cap agenda.
Però és un bolet que reprodueix a Hongria, reprodueix a Polònia, al Brasil, al Salvador...
Això no vol dir que no sigui un bolet, que a més, escolta, dels mataparents es van reproduint exponencialment. Deixa'm dir-te una cosa. Abans parlàvem d'agenda. Ell no té cap agenda. Ell només té una agenda, que és continuar el poder, perquè sap perfectament que el dia que perd el poder, com li ha passat ara, aquest home és pell de conill.
Però jo
podria... Acabarà, no sé si la presó, crec que no.
Sí, endavant, dos coses.
La cita que he fet abans és la declaració d'independència dels Estats Units, que ningú ha dit, ho he donat per suposat, això de que tots els homes foren, tots tenim unes veritats com evidents. Després, no, jo crec que no es pot dir que és un bolet, és a dir, una cosa és que sigui una persona que indesitjable i que no volem a les nostres
vides.
El
president dels Estats Units és un bolet, Xavier, creu-me.
I després, bueno, jo crec que no és veritat que no tingui agenda. L'altra cosa és si l'agenda és falsa o no és falsa, però l'agenda hi és a dir, el missatge de dir, anem a construir, o sigui, anem a sortir del model aquest de globalització constant, que a més està en crisi, és que està en crisi el model de globalització, és que no, per això dic que no és un bolet, és a dir, respon a una època, un model de globalització que està clarament en crisi. Aquest senyor diu, hi ha dos alternatives, una en l'agenda exterior, la demòcrata, que diu, escolta, intervenció, hem de garantir el domini del model nord-americà, no entro si és positiu o negatiu, però hem de garantir en l'escenari mundial el domini del model nord-americà, hem de provocar enfrontaments, etcètera, etcètera, i hem de seguir en aquest model de globalització, i un altre que diu, escolti, no, anem a construir, sí, i és parafeixista, és a dir, construint de nou Amèrica gran, però no és una cosa purament irracional, no, jo no crec que sigui irracional, és a dir, està apel·lant a uns sectors concrets, i que és evident que aquí hi ha un moviments previs del Tea Party, que genera una nova dreta, que colonitza el Partit Republicà, publicar, que tot això passa abans de que Trump existeixi. Tot això és evident, però també és evident que està responent a una època. No és un bolet només que pot i ja està. Mm-hmm. Vull dir, perquè jo crec que, ho dic pel següent, crec que ens equivocarem molt si ens pensem que és un problema purament de manipulació de mitjans de comunicació i d'un bolet que no respon a la tradició nord-americana.
Ja, però bolet... ja diem, amb la teva argumentació arribaries a la conclusió que Vox tampoc és un bolet, sinó que respon a una situació de crisi.
Sincerament, jo no... O sigui, dir que una cosa no és un bolet no vol dir justificar-la, és a dir, senzillament comprendre per què passa. És perquè, que si no... Aviam, perdoneu, però si no... I ara seré una miqueta salvatge. Si no, es pot estar denunciant constantment que existeix una polarització i un fanatisme utilitzant arguments propis del fanatisme, que és que l'altre no existeix, l'altre... És a dir, acabes polaritzant-ho també.
No, ja, Javier, però tu creus que Vox...
Si no pots despreciar...
No, jo no desprecio ningú, ho procuro. Però tu creus, amb el teu argumentari, que Vox està instaurat, beneït per la política espanyola, perquè fins i tot beneït, entrarà... Beneït, perquè entrarà mols ajuntaments, és a dir, fins ara només era en un lloc o altre, i ara hi veuràs a les municipals entra a molts llocs, perquè els problemes estructurals d'Espanya són tan grossos que el populisme fa...
No, jo perdoneu, el tema Vox hauria d'entrar-hi més, perquè jo crec que té...
És que és el mateix.
No és el mateix. Jo crec que una cosa que s'ha dit que venia d'influència directa, que jo no crec que sigui influència directa, però és el tema Le Pen. Jo crec que el tema Le Pen té una història pròpia, però jo crec que el tema Le Pen també respon a una crisi d'època.
Anirem acabant per un motiu, d'acord, Francesc Marc, i acabarem aquí, sisplau, però per un motiu us ho explicaré molt ràpid. Ha arribat a la ràdio la Carme Elias, i tinc moltes ganes de parlar amb la Carme Elias, que ha fet un llibre que es diu Quan deixi de ser jo. Recordem que fa uns mesos va anunciar que patia l'Alzheimer, i avui serà, és de fet aquí a la ràdio, i vull parlar àmpliament i en tranquil·litat amb ella. Per tant, sisplau, Xavier Melero i Francesc Marc Álvaro.
No, i una cosa molt breu, perquè evidentment no tinc els coneixements que tenen el Ramon i el Xavier sobre la situació dels Estats Units, però vull dir, reduir-lo tot al friquisme i al populisme ignorant i tal, amb un home que va ser l'autor de la retirada de tropes d'Iraq, que va ser l'autor de la planificació de la retirada d'Afganistan, que va ser l'impulsor del tractat nuclear a Orient Mitjà. Vull dir, tot això no són casualitats ni són tonteries. I són coses, a més, que el propi Biden en gran part ha ratificat. O sigui, sí que hi havia una estratègia, i era una estratègia més profunda. A darrere d'aquest tipus pintat de color taronja, hi ha tot el cinzang del Partit Demòcrata, del Partit Republicà, que tampoc és tan tonteria. Vull dir, hi ha una realitat.
Pregunta'ls, Xavier, a l'Afganistan, sobretot a les dones que no els deixen anar ni a la universitat, la diferència que hi ha abans i ara.
Pregunta'ls si a l'Afganistan, precisament, aquesta retirada de sonrosa del Biden, que és el que en pensen ara dels Estats Units.
Qui va propiciar-la va ser en el seu moment.
El pla de retirada del Trump no tenia res a... I no, vamos, vull dir, jo abomino del Trump, no necessito justificar-me, però no defenso el Trump.
Francesc Marc Álvaro, per acabar.
No, jo crec que per entendre també perquè el Trump és el Trump, s'ha de recordar que l'agenda reformista d'Obama no s'aplica tota i que troba elements de fracàs i de resistència, i això crea decepció, això s'ha de dir.
Això és veritat.
Després s'ha de dir que la candidata que posa el camp demòcrata contra Trump és una candidata dolenta, que és la senyora Clinton, i que això jo crec que ratifica tots els prejudicis que el populisme havia creat sobre l'elit liberal de Washington, tots, perquè ella és la pija de Nova York que concreta tot aquest tipus de prejudici i alimenta el trumpisme. I finalment, una cosa que també s'ha de dir, hi ha un estudi molt clar que no és exactament el think tank del Partit Republicà, que és tot el món aquest que apareix amb l'Steve Bannon, etc., que de fet depassa i desborda el Partit Republicà, que són una gent que, i aquesta és la novetat, interpreten la política d'una manera com Estats Units no l'havia interpretat ningú, d'una manera diferent, amb un ús molt intel·ligent de xarxes i amb un ús molt intel·ligent dels mitjans convencionals. I per exemple, el Stone, que és un dels primers assessors que va ser condemnat del Trump, el Stone és el pare d'aquell fake news que es basava en dir que Obama no era americà. Bueno, s'ha de dir que aquest fake, si avui en dia es fan enquestes, hi ha una part substancial de la societat americana que creu que aquest fake és cert. Vull dir que es crea tota aquesta salsa que estic dient, i aleshores això desemboca en el triomf de Trump. No, no, les coses no passen per casualitat.
Dues notícies per acabar. La primera, la Fiscalia ha arxivat les diligències pels càntics dels estudiants del Col·legi Major Elías Aluja de Madrid. Considera que les expressions dels alumnes són irrespectuoses i insultants per les dones i que constitueixen un atac a la dignitat individual o col·lectiva de les dones, però que no poden ser penalment sancionables. Per tant, no és un delicte d'odi, tal com denunciava l'associació Movimiento contra la Intolerancia.
Tota la raó.
O vinga-me.
Tota la raó, el fiscal. El delicte d'odi, vull dir, el delicte d'odi no és el que volem que sigui el delicte d'odi. El delicte d'odi està molt a prop de la incitació a causar un mal concret. El delicte d'odi no és la mala educació, ni la gruelleria, ni dir borrades, ni la incontinència verbal.
Ni posar llacets grocs.
Ni la incontinència verbal. El delicte d'odi no és això. Això no era delicte. Això era un comportament moralment censurable, com tants n'hi ha.
I l'altra notícia, era un altre dels temes d'aquesta setmana, Xavier Domènech, que és Apuesta por una.
No.
Sí, bueno, Irene Montero ha parlat de la falta d'unitat entre Podem i Sumar, diu que la Moïna, tot i que creu que encara hi ha marge per arribar a un acord, ha dit també que li hauria agradat que Yolanda Díaz hagués utilitzat la seva influència sobre Més Madrid i altres formacions per aconseguir candidatures unitàries a les eleccions municipals.
Mm-hmm.
Què, Xavi? Apuesta por una.
Apuesta por una, què vols dir apuesta por una?
Home, tu que estàs en la línia de Sumar o en la línia de Podem?
Jo crec que ara hi haurà un moment que fins que no passin les municipals i les autonòmiques, en realitat tot això serà serà foc d'encenalls, és a dir, que fins que no passi aquest procés no es començarà a discutir seriosament. I jo el que diria és que crec que han d'anar junts, evidentment. Han d'anar junts perquè crec que a més es compensen, és a dir, uns intenten, sumant, intenten un discurs, diguem, més transversal i amable per arribar a àmplies majories, i Podem intentar un discurs, un discurs molt més impugnatiu. I han d'acabar junts. Crec que aquest és el debat de quin tipus de perfil ha de tenir la candidatura final, més enllà del debat de les primàries o no primàries obertes, que és un debat absolutament complex, perquè si hi ha molts actors participant, és difícil pactar només dos actors com ha de ser el mètode d'elecció. És molt difícil perquè els altres actors et poden revoltar. Crec que el debat que vaig escoltar el Pablo Dilluns aquí mateix, crec que el debat que ell apuntava, que era un debat més estratègic, crec que aquest debat pot ser interessant. L'altre debat em sembla de veritat, és a dir, que passin ja les eleccions municipals i autonòmiques i després veure com s'arregla. I si no s'arregla, no cal que estiguin discutint fins l'últim moment.
A la línia del Xavier Domènech, de la línia que el comentava ahir aquí al Bonarracol, Jaume Sens. Mm. Efectivament. Pere Maria Palante?
Sempre en perfecte estat, terrorista. Endavant. Pere Maria. T'has adonat una cosa, Excels Maria? Una dada que reflecteix com està el país en relació fa un temps. Tenim el PSC i Esquerra a punt de fer saltar la presidenta Laura Maria Borràs, de la presidència del Parlament, i ni una frase, sí o no?
Sí.
Ni una frase d'una cosa que en un altre moment hauríem fet un xup-xup aquí. Això, s'ha acabat, no sé què tal. Bé, ha estat un dimecres, malgrat tot, d'excitació bastant notable, amb el Trump i els ventres del lloguer, déu-n'hi-do. Sant Jordi ha més calmadet i Eurovisió ha estat com nostàlgic i molt mono tot plegat. De què ens ha servit la tertúlia d'avui? Per descobrir moltes coses de l'Anna Gómez, que sempre les explica tranquil·lament. Feminista des del bressol, això ja ho sabíem, poc dogmàtica quan li hem preguntat sobre la cosa d'Espanya i tal. Jo no segueixo cap formulari i així em va la vida, ens ha dit. Fan de les pel·lis el coixet del Joan Manuel Serrat també, no de les pel·lis, sinó d'ell mateix i del Rafa Nadal.
De la coixet.
Sí, de la coixet, correcte, de l'Isabel. Isabel, no?
Sí.
Ah, val, perfecte. També hem detectat una pílula de Letrado Melero. N'ha fet unes quantes, eh? És que el Letrado, és que el tio és bo, per això no vol suprimar allà a torejar-se al Marchena. Però el tio, no és veritat, Melero. Tu que ets liberal, t'ha dit el Francesc Marlà, Álvaro. I ell li ha replicat, jo no ho he dit, això.
Aquí bueno, saltat, avui.
Silenci, aquí ha saltat el Domènech, que com que és d'esquerres, és honest i diu la veritat sempre, no pot mentir, comunista, més a més comunista, diu, això ho he dit jo, però llavors el Francesc Marlà ha replicat, bueno, però tu, Melero, ho dius a tots els programes, efectivament. I el Melero ha acceptat la cosa. He dit comunista? Sí, ja ho he dit, oi?
Sí,
bueno, és que tu vols posar el Trump a la presó, ho has dit durant la tertúlia.
No, jo...
Sí, sí, ho has dit, no cal que dissimulis.
Bueno,
li has dit...
Sí, tens raó.
Ara ho has dit, que havia d'acabar la presó, no ho repliquis.
No he dit que havia d'acabar la presó, he dit, si no va a la presó serà un problema. Bueno, és igual, tira.
No ha dit gulag, almenys, eh?
No,
però ho ha pensat. He dit gulag, ahir s'ha explicat una cosa molt bona de gulags, que en aquesta antena. Francesc Marc, sobre el ventre de lloguer. Els éssers humans no som coses. Si l'Estat intervé quan et construeixes una terrassa, com no ha d'intervenir en aquest afer? I llavors tenim el Rovira, que està remenant aquí papers, bueno, per tot l'enciclopèdia britànica.
Prepara, aquí. Superprepara.
Sí, sona molt ben preparat. I en paper. Rovira, molt fan del tram, tu no series, oi?
És
aviat
no.
Li ha dit salta taulers, no. Impresentable, inclassificable, ximple. Hem de dir que és l'expert en el tema, perquè és el que més coneix als Estats Units, sí, ha treballat allà.
Això no és garantia de res.
Bueno, vaja, vinga, au, va, desmunta-ho tu ara mateix.
Quants anys als Estats Units? Quants anys?
6 anys.
6 anys, ha viscut allà, és un nadiu, s'expressa com un nadiu.
No.
Es mou pels carrers de Manhattan com un senyor d'allà, vaja. Tres frases per tancar això i ens anem ja una mica de Setmana Santa i la processó i tot el que calgui. L'Anna Gómez. A mi, l'Anna Obregón me la bufe. No sé qui és, això ho ha dit, eh? Després, també la Gómez, en altre moment, ha dit jo estic menopàusica perduda i l'únic que vull fer és anar a prendre gin tònics. Bueno, això no cal estar menopàusica perduda. Aquí a la taula ho subscrivim. I ara aquesta hora no, però d'aquí una horeta ja podria anar al Sandor.
A l'atardecer.
A l'atardecer, també. Bueno. I en Melero. El Trump podria ser el pilot automàtic inflable de Aterriza como puedas.
Doncs efectivament, pràcticament a les 11, ara sentireu en 15 segons els senyals horaris que així ho acrediten. Senyor Melero, posi vostè la música per acabar.
Avui la poso amb la complicitat de l'Anna Gómez.
Ah?
Poso una cançó que m'agrada molt, però volem que li agradi molt a la Glòria del diari Segre, que avui fa 60 anys.